Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La benedicció popular de Rams torna aquest diumenge a la plaça d'Octavià a les 12 del migdia. Aquest acte dona el tret de sortida a la Setmana Santa a Sant Cugat, una de les tradicions més multitudinàries de la ciutat. Cada any la cita aplega milers de persones per beneir palmes, palmons i branques de llorer i olivera. La memòria és un dels temes que fan de denominador comú en l'obra del dibuixant de còmics Paco Roca. Arrugues, l'abisme de l'oblit, la casa i memòries d'un dibuixant en pijama en són un bon exemple. Amb l'exposició Dibuixant ambulant, que es pot veure al Museu del Còmic de Sant Cugat fins al 14 de setembre, aquesta lògica va més enllà i recull les pròpies vivències de l'autor. La mostra recull originals recents, però també dibuixos de quan l'autor era un infant. Sentim-lo en declaracions a Cugat Mèdia.
És veritat que hasta que no haces estas exposiciones no digamos que no tienes esa mirada hacia atrás, ¿no? Normalmente vas trabajando siempre hacia adelante y no te das cuenta, ¿no? De esos temas repetitivos, de esas imágenes que a veces son fetiche a la que vuelves una y otra vez, ¿no? Yo creo que para eso te sirven estas exposiciones, ¿no? Para parar y hacer esa mirada atrás.
El títol de campió de Lliga se li està resistint a l'embol Sant Cugat. L'equip ha perdut aquest dissabte a la pista del tercer classificat, el Granollers B, per 32-24 i s'ha quedat sense sumar. Per tant, es queda amb 47 punts i haurà de guanyar a casa el 26 de març a les 7 de la tarda el partit que disputarà contra el Sant Esteve Sarrovires, equip de mitja taula. Els d'Àrid Salvador aspiren a revalidar el títol assolit la temporada passada. Un cop acabi aquesta fase regular, el repte és la fase d'ascens a divisió d'honor B, segona categoria estatal. I més de 360 esportistes configuren els 29 equips del CuBàsquet Sant Cugat en la temporada 24-25. Molts d'ells han saltat a la pista del PAF 3 a la Rambla del Celler aquest dissabte durant la presentació del curs. Un cicle marcat per l'entrada d'una nova directiva que fa una aposta decidida perquè els integrants dels conjunts siguin sempre que sigui possible de Sant Cugat. També s'està consolidant la presència d'equips femenins amb la introducció dels grups Escola i Premini. La trobada també ha servit per mostrar la samarreta de la temporada vinent amb una marca d'aigua que il·lustra el rosetó del monestir. A més, s'ha presentat un nou patrocinador al concessionari Superwagen Audi. Res més per ara, més informació a cugat.cat i a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. El 2 d'abril comença la campanya de la renda i com cada any arriba el moment de fer números i veure si ens surt a pagar o a retornar. Però més enllà d'això, la declaració de la renda pot generar molts dubtes. Qui està obligat a presentar-la? Quines són les novetats d'aquest any? Quins errors hem d'evitar i quines deduccions ens poden ajudar a estalviar? Per resoldre tots aquests interrogants, avui ens acompanyen Lluís Besar, és advocat, soci d'Auren i professor del màster de fiscalitat de la UOC. Amb ell repassarem tot el que cal saber per afrontar la declaració de la renda amb tranquil·litat, perquè alguns en genera una mica de... Lluís Besar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem pel principi. Aquest dimecres, el 2 d'abril, comença la campanya de la renda. Primer de tot, per qui és obligatori presentar la declaració de la renda i qui està exempt de fer-la?
Sí, doncs, correcte. El dia 2 d'abril, que és aquest dimecres, comença la campanya Renta. Aquesta campanya Renta, bueno, fixem primer les dates més importants, sí, que una mica els contribuents es trobaran amb aquesta nova cita anual per complir amb els seus deures davant d'Hisenda, no? Uh-huh. A nivell de renta. Com dèiem, comença el 2 d'abril i acaba el 30 de juny. Com a dates claus, tenim que a partir del 24 d'abril es pot demanar cita prèvia per fer la renta per telèfon i començar a donar hores a partir del 6 de maig. I a partir del 29 de maig es pot demanar cita prèvia per anar presencialment a les oficines de l'administració tributària a fer també la renda, i això començarà a ser efectiu en quant a visites presencials el 2 de juny. Em preguntaves qui està obligat, mm-hmm. no?
Sí, allò que va ser, quan... l'hem de fer o no l'hem de fer?
Exacte. Bueno, aquí hi ha molts factors a tenir en compte, però intentarem anar doncs, als més importants. Quan una persona percep rendiments del treball, val, aquesta persona, si té una sola font d'ingressos, un sol pagador, que en diuen, el límit d'ingressos bruts per estar obligat a presentar la renta és de 22.000 euros anuals. D'acord. Per tant, aquelles persones que els hi pagui una sola empresa, un sol pagador, una entitat, qui sigui, no? I que tingui aquest sol perceptor, doncs, si no supera 22.000 euros bruts, no hauria de fer la renta. És veritat que aquí s'ha d'anar en compte perquè aquesta persona potser ha tingut retencions durant l'any. Mm-hmm. L'anen retenint. Per tant, sí que és bo fer l'exercici de fer el càlcul, o el precàlcul, de manera que podria passar que li sortís a tornar. Per tant, encara que no estigui obligat, si li surt a tornar, evidentment, la pot presentar i pot recuperar aquests diners que són seus. Si fa el càlcul i surt a pagar, com que no està obligat, amb aquest límit de 22.000, doncs no cal que la presenti.
Perfecte. Bon consell, Lluís.
Sí, això és, a vegades menys té una mica de dir, mira, no estic obligat, ja està, hi ha aquells diners que has pagat a compte durant l'any. Val? Uh-huh. Per tant, s'ha de tenir en compte.
Revisem-ho.
Sí, un altre límit. Diem 22.000 euros, un sol pagador. El límit de 15.876.000 euros és quan aquella persona ha tingut més d'un pagador. És a dir, quan aquella persona, això és molt habitual també, uh-huh. cobra d'una empresa, treballa un temps, després cobra d'una altra, pot ser dos o més pagadors. Aquí el límit, com podem observar, baixa.
És a dir, baixa el límit.
Exacte, són 15.876. Sempre que del segon i següents pagadors es cobri més de 1.500 euros. Si és una cosa anecdòtica, no, però si no, sí que el límit seria situar més avall. No hem d'oblidar que aquelles persones que estan percebent l'ingrés mínim vital estan obligades a declarar. Aquestes sí que no actuen als límits, sinó que estan obligades a declarar l'import que sigui. I aquelles persones que tenen activitat econòmica, els autònoms, per exemple, també, encara que només tinguin un euro d'ingrés, per posar un exemple una mica ridícul, sí. però també estan obligats a declarar. Val? Tothom que fa una activitat econòmica té que declarar. Els límits que dèiem abans són per rendiments del treball, per compte aliena, per compte d'un tercer.
Que ens hagin contractat. I si Correcte. Hem estat a l'atur? Mm-hmm.
Bueno, si hem estat a l'atur, també hem de veure quin és l'ingrés que hem tingut, val? I també, d'acord amb aquests límits, hauríem de declarar.
Potser val? Si hem estat a l'atur, Lluís, i hem estat contractats, seria en aquell cas de dos pagadors que ens deies al
sí,
principi?
Sí, això a vegades té un punt així complicat, perquè a la que tens dos pagadors et baixa el límit i més fàcilment estàs obligat a tributar, i moltes vegades doncs, s'ha de pagar. A vegades s'ho de tornar, però a vegades no. Però uh-huh. No sé si és correcte.
La web d'Hisenda, de fet, té un simulador...
Sí.
El recomanes a la gent que el faci servir, si tenim aquests dubtes que ara ens explicaves?
Sí, correcte. Hi ha un simulador a través de la plana web que es diu Renta Web, val? És un programa on tu pots fer la renta a través... Bueno, pots fer diverses coses, eh? Per un costat pots veure quin és l'esborrany de renta que té Hisenda, val? Uh-huh. Perquè Hisenda, quan són rentes senzilles, o que, per exemple, tenen només un sou, no? Un salari, i té un compte corrent i alguna cosa més, o sigui, rentes molt senzilles, sí que pots entrar a la plana web, pots veure l'esborrany, i si veus que totes les dades que consta l'esborrany són correctes, el pots validar i automàticament, a través del plana web, ja presentes la renta. També pots descarregar les dades fiscals. Val? Uh-huh. Dades fiscals vol dir que bueno, és un full on surt tot el que Hisenda té de tu a nivell de rendiments, d'accions, de comptes corrents, del treball, de donatius que has pogut fer, no? I tu aquesta informació que té Hisenda de tu, tu la mires, la veus, i si és correcta la valides, i si no, doncs, evidentment, fas les modificacions que calgui. Aquí només una petita advertència, i és, per molt que Hisenda et dona l'esborrany, si tu el valides i està malament, diràs, bueno, si m'ho ha donat Hisenda, no és cosa meva.
No, senyor.
No és així. És a dir, pot ser objecte de sanció. Val? És a dir, tu tens que tenir cura, validar l'esborrany, veure que estigui bé, si no, modificar-lo, que es pot modificar, val? Perquè si no, la responsabilitat de presentar bé la renta com sempre recau doncs, sobre el contribuent.
Per tant, mirem amb alerta aquest esborrany sí. d'Hisenda, que encara que ens l'hagin fet ells, si hi ha algun error, seria com si nosaltres sí. els haguéssim enganyat,
Exacte,
per entendre's.
Tenim que validar-ho. És responsabilitat nostra el dir això està bé, això està malament. Evidentment, si veiem que la renta és més complicada o veiem que no ho entenem, doncs millor que ho digui un expert que ens pugui assessorar.
Donar un cop de mà i no caure en errors.
En errors, exacte.
Quins documents hem de tenir preparats? Em deies que això és llarg d'explicar, però així els més importants i que més o menys tothom hauria de tenir a mà per fer la renda.
Sí, d'entrada les dades fiscals. Una cosa que és, perquè és molt útil veure, perquè a vegades pot ser inclús que jo he fet un donatiu, per exemple, que és deduïble i no me'n recordo, i bueno, les dades fiscals apareix. Per tant, pot ser un bon recordatori, no? Per tant, treure les dades fiscals o baixar les dades fiscals de la plana web d'Hisenda és important i és necessari. A partir d'aquí dependrà de les fonts de rentes que tinguem. Si sóc una persona assalariada, doncs tindré que tenir el certificat de, del treball, de retencions, que em dona l'empresa. Si tinc comptes bancaris, doncs hauria de descarregar, normalment descarregar o demanar al banc que em doni doncs, quins han estat els interessos, pocs o molts, que m'han rendit els actius financers, comptes, fons d'inversió, el que sigui, si he fet alguna venda, que tingui. Aleshores, clar, la casuística aquí és molt extensa. Si jo he vengut alguna cosa, puc haver vengut un pis, he vengut unes accions, un fons d'inversió, aquí és una mica més complexa perquè m'hauria de fer amb les dades necessàries per saber quan el vaig comprar, per quin valor el vaig comprar, per contraposar-ho a l'any en què l'he vengut, posem que sigui aquest any que estem ara parlant, 2024, quin és el valor de venda i la data de venda, doncs per poder esbrinar una mica la plusvàlua que m'ha generat doncs, aquesta venda.
De tenir en compte totes aquestes coses i després cadascú segons la seva casuística.
Correcte.
Lluís, quines novetats ens trobem en aquesta campanya de la renda 2024?
Sí, aquí destacar algunes coses interessants. Hi ha coses que no són estrictament novetat, però que segueixen, que es prorroguen, però són importants.
Tenir-les en compte, oi?
Exacte, correcte. Farem un repàs molt breu, si et sembla.
Sí, tant.
Per exemple, quan parlem d'obres de millora de l'eficiència energètica de les vivendes, aquí ja havia una deducció l'any anterior, l'any 2023, i segueix havent-la a l'any 2024. I bàsicament hem de tenir en compte que quan el que faig són algun tipus d'obres que el fan és reduir la demanda d'aire condicionat o de calefacció amb un percentatge del 7% o superior, l'import que jo gasti adaptant la vivenda per reduir aquest consum amb un màxim de 5.000 euros tindrà una deducció del 20%. Si el que faig és que algunes obres que redueixen el consum d'energia a la vivenda, aleshores, amb un 30% o més, tindré un 40%. Val? És a dir, com més eficient faci la meva vivenda, més deducció puc tenir. Com podeu veure, tampoc són deduccions enormes, perquè un 20 sobre 5.000 o un 40 sobre 7.500, no? Que és el límit de... Però, bueno, tampoc és tant, També, si he fet obres de rehabilitació, doncs, també puc deduir el 60% i bueno, obres de rehabilitació a l'edifici, en un edifici. Cada pis individualment, o cada persona que tingui un pis, pot deduir amb una base màxima de 5.000 euros, el 60% de 5.000, i a l'edifici amb el seu conjunt, una base màxima de 15.000, val? Per tant, bueno, són deduccions que dius ja qui són, aprofitem-les, no?
Sí, aquestes serien del paquet d'eficiència energètica,
Un altre paquet és el tema de compra de vehicles elèctrics o instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquí també tenim una deducció del 15% sobre, amb una base màxima de 20.000 euros per a la compra de vehicle. O també un 15% sobre el que costa doncs, posar un punt de recàrrega amb una base màxima de 4.000. Val? 15 sobre 20.000 per compra, 15% sobre 4.000 com a màxim per instal·lació de punts de recàrrega. Val? Això seria bueno, aquests dos paquets, eficiència energètica i vehicles elèctrics. Val? Després tenim, i això sí que és una novetat pel 2024, com bé em preguntaves, no?, el tema de deduccions o reduccions per lloguer d'habitatges.
D'acord.
Un tema important que, bueno, els que tinguin immobles...
Qui s'hi pot acollir, aquestes deduccions, Lluís?
Sí, s'hi pot acollir tota persona que tingui un pis, no?, el llogui com a vivenda, val? I el llogui, i aleshores depèn de quan i com el llogui, doncs pot tenir més o menys deducció. Quins són els paràmetres bàsics? Bueno, aquí hi ha una deducció genèrica del 60% per contractes de lloguer, 60% del rendiment net, Una persona té un lloc...
Estem parlant de la persona propietària que posa en lloguer el seu habitatge.
El propietari que posa en lloguer, el que es pretén és fomentar que surtin més habitatges de lloguer, sobretot en zones tensionades, i això s'han establert uns incentius per tal de favorir que això passi, no? Aquests incentius són aquests, no? És a dir, una persona que posa un habitatge en lloguer obté uns ingressos, té unes despeses, i el rendiment net, que en diuen, ingressos menys despeses, el pot reduir amb un 60% si el contracte de lloguer és anterior al 26 de maig del 23, i amb un 50%, això ha baixat una mica, si el contracte és posterior. Val? Aleshores, les novetats quines són? Bueno, doncs que pot reduir 90%, clar, 90% ja seria una reducció molt important d'aquest rendiment net, sempre que estigui posant en lloguer una vivenda en una zona qualificada tensionada, val? I redueixi la renta respecte al lloguer anterior, perquè aquest pis ja el tenia llogat, amb un 5%. Val? Si la renta que cobra...
Si hem baixat una mica el preu que oferim al lloguer del pis, tenim aquesta deducció.
Correcte, aquesta deducció del 90%, que és interessant. Doncs tenim una deducció del 70%, que és per aquells pisos que es posin per primer cop al lloguer en lloguer, aquí no cal que sigui zona tensionada, però sí que cal que el llogater, la persona que pagarà, que viurà en aquell pis, no? El llogater, tingui entre 18 i 35 anys. Val? Doncs aquí una mica s'intenta dir, bueno, que surtin més pisos en lloguer i la reducció és del 70%. Bueno, reducció... Diguem, realment la tributació baixa bastant. I per últim, aquelles persones que tinguin un pis l'hagin rehabilitat, en el sentit de rehabilitació d'edificis, en els dos anys anteriors a fer el contracte de lloguer, també tenen una reducció del 60%. Bueno, això una mica s'ha de mirar cas per cas, com sempre, però el que es pretén, i veurem si això és una mesura realment efectiva, es pretén que surtin més... Hi ha mancança d'habitatges de lloguer, sobretot hi ha mancança d'accés de la gent més jove a habitatges de lloguer, i per tant es pretén fomentar el que els propietaris ho posin en lloguer, perquè els ingressos que obtinguin doncs tindran aquestes
deduccions fiscals.
Correcte.
A veure si funciona.
A veure, sí. Tot plegat és un tema que genera molts comentaris a favor i en contra.
I els altres tipus de contribuents, hi ha algunes deduccions, com per exemple per aportacions a plans de pensions que puguem aprofitar, també?
Sí, segueixen havent les aportacions a plans de pensions amb imports molt petits, segueixen sent deduïbles. Potser destacar que, com a novetat, els donatius fets a entitats sense afany de lucre, el que se'n diuen fundacions o associacions acollides a la llei 49/2002, que són aquelles que no persegueixen l'afany de lucre, s'ha incrementat una mica la deducció.
Val? D'acord.
És a dir, ara pots deduir el 80% del que pagues, però només respecte als 250 euros que pagues, la resta el 40%, i si és una deducció o un donatiu, millor dit, recurrent, pots incrementar aquest 40 amb un 45. Per tant, bueno, és una deducció també que té un punt anecdòtic, no? Però bueno, fomenta una mica, doncs, el que fan aquests donatius. Val? Això a l'àmbit de la renta. Societats també tenen unes deduccions quan fan donatius a entitats sense afany de lucre. Això com a novetat, eh?
També em volia, quan estàvem parlant abans d'entrar en directe, em volies fer un apunt dels mutualistes.
Sí.
Ara que aquests dies ens sentim a parlar molt, Lluís, que hi ha hagut algun canvi.
Correcte, sí. El tema de la devolució que se'n diu mutualistes és un tema que ha tingut un camí una mica curiós, no?, que ara podem comentar. És un tema que està a la premsa. El mateix divendres passat a la premsa, doncs, deia que Hisenda havia tirat enrere, no? Llavors, bueno, una mica en síntesi, què vol dir això? Bueno, vol dir aquelles persones que van cotitzar abans de l'any 79, dic cotitzar entre cometes, perquè no existia... La Seguretat Social, com la coneixem ara, existeix des del 67 o 69, em sembla. Per tant, aquells que havien cotitzat anteriorment a l'any 67, van fer una sèrie d'aportacions, i aquestes aportacions, com que en aquell moment tampoc havia impost de la renta, com ara el coneixem, perquè això va començar la renta l'any 79, doncs ara podien deduir, pels anys no prescrits, una sèrie de quantitats. Quin és una mica l'intríngulis, diguem, d'aquest tema, és que Hisenda l'any passat, quan es va fer la renta el 23, va habilitar un formulari on aquests mutualistes, de cop, d'una sola vegada, amb un sol pagament, podien recuperar aquesta deducció que aquests dels últims anys prescrits. No? I ens omplien aquest formulari de forma automàtica, cap d'un temps els hi feien la devolució. De repent, el desembre del 24, això va començar a passar el juny del 24, i el desembre del 24 Hisenda va dir que anul·lava tot aquest formulari i que a partir d'ara es demanaria any a any. Això vol dir que allò que abans podien recuperar d'una sola vegada, i tampoc parlem de tants diners, val? Sí que si ho mires a nivell estatal, doncs és un import important, no? Parlàvem de 1.300 milions
d'euros. O sigui,
són molts diners en el seu conjunt. Però el fet és que Hisenda va canviar el criteri d'una forma sorprenent i una forma, bueno, una mica... objecte de moltes crítiques, on aquests mutualistes, el que podien haver aconseguit l'any passat, alguns ho van aconseguir perquè ho van tramitar, però a partir del desembre qui ho volia tramitar ja no podia, perquè ho tenia que fer any a any, segons cada any de renta. Per tant, fins a l'any 28 no recuperaven tot el que haguessin recuperat d'una vegada. La notícia del divendres que abans comentàvem és que Hisenda ha rectificat, ha anul·lat aquest criteri, diem nou, de dir, no, això ho recuperaràs amb la renta del 24, el 25, 26, 27 i 28. I ara es pot tornar, diu que habilitaran un procediment especial una altra vegada.
Han dit que seria senzill, a més a més.
Exacte, l'altre ho era, sí. L'altre ho era, el que van fer el juny de l'any passat era molt senzill. I, bueno, ho habilitaran perquè puguin cobrar d'una sola vegada. Hem de tenir en compte que són moltes vegades persones ja amb una edat molt avançada. Per tant, diguem, el temps tampoc juga a favor d'aquestes persones. Per tant, si volem que recuperin aquests diners... Pues, bueno, una mica la idea és que ho facin d'una sola
tacada i que sigui senzill.
Correcte.
Aquest procés.
Correcte.
Altres dubtes que podem tenir, Lluís, a l'hora de fer la declaració de la renda. Per exemple, si la fem individual o conjunta, en el cas que tinguem parella, quan convé optar per cadascuna?
Sí, s'ha de fer càlculs. En cada cas s'han de fer el càlcul de si tens parella i la pots fer conjunta, doncs aleshores s'ha de fer, bueno, la pots fer conjunta també amb parelles de fet, no?, amb unes situacions determinades, amb fills a càrrec i tal, pues, es pot fer conjunta separada. Aleshores, una mica mica quan hi ha dos cònjuges, una parella, els dos treballen, una mica la idea general és si els dos tenen una font d'ingressos regular i mitjana, per entendre'ns, normalment surt millor fer-la separada. Val? Si de la parella només n'hi ha un que treballa o l'altre té uns ingressos molt baixos, aleshores, quan moltes vegades interessa fer la conjunta. Uh-huh. Val? Per tant, sempre s'ha de fer el càlcul per veure si és millor conjunta o separada. Val? Però, bueno, en principi, els paràmetres bàsics, almenys quan fas càlcul, són aquests.
D'acord. Uh-huh. Què hem de tenir en compte si hem tingut ingressos extres, com per exemple una herència o una indemnització?
Bueno, aquí tenim que estar el que diu la llei, no? Si parlem d'una herència, normalment haurem de tributar per l'impost de successions, val? Per tant, només tributaré renta pels rendiments que em puguin donar els immobles o les comptes o el que sigui que he rebut per herència, i si he rebut una indemnització, doncs haurà d'estar el que diu l'Estatut dels Treballadors, coordinat amb la llei de renta, perquè hi ha uns mínims exempts, val? Segons la situació laboral, l'import, etc., doncs hi ha uns mínims que s'han de declarar i altres que no, val? Però, bueno... Sí, la renta hi ha molts aspectes, tenir en compte. Per no parlar...
És complicat, estem intentant fer allò un síntesi i simplificat. Ara que dius, la renta és complicada, tu en quins casos recomanes sí o sí comptar amb l'ajuda d'un assessor fiscal?
Bueno, jo recomanaria en aquelles rentes que són una mica més complicades, no? Moltes vegades, quan una persona pues, bueno, té algú d'estalvis i ha pogut i té inversions financeres, a vegades complica molt. Tenir accions, tenir fons d'inversió, tenir determinats productes financers, s'ha de tenir molt clar quan s'ha de tributar i com, no? Aleshores, això és important consultar, perquè a vegades ens podem perdre una mica si no hi estem massa posats, no? Però, bueno, jo diria, si la persona ho veu clar i l'esborrany que li dona Hisenda pues, no ofereix dubtes, pues, endavant. Si té dubtes, pues, millor que consulti amb algun gestor, amb algun assessor, perquè el pugui orientar, perquè, bueno, com sabem, Hisenda, diguem, d'alguna manera m'atreveixo a dir que hi ha la presumpció de culpa. És a dir, tu fas alguna cosa malament i la sanció la tens. I no val a dir, és que no ho sabia, és que ho he fet sense voler. Bueno, o demostres que ho has fet sense voler, cosa molt impossible,
molt
complicada, o al final acabes tenint una sanció, no? Per tant, davant del dubte, pues, doncs millor consultar.
Mira, ara que expliques el tema dels errors, quins són els errors més freqüents a l'hora de fer la declaració de la renda i com els podem evitar?
Sí, els errors més freqüents moltes vegades solen ser per omissió. És a dir, moltes vegades quan un té unes dades, bueno, no sé que s'equivoqui al posar-les, la sol posar bé. El problema moltes vegades és oblidar-se coses.
Quan no hi pensem, no?
No hi pensem, correcte. Per això deia al començament que és molt important descarregar les dades fiscals, perquè, bueno, ens ha passat a tots. A mi el primer, que veus alguna cosa que no tenies present. Dius, ostres, i Hisenda ho té. Per tant, el primer és saber que té Hisenda, perquè, a veure, allò s'ha de declarar, evidentment, no sé que hi hagi algun error, que també pot ser. A vegades les dades fiscals no són exactes, per això s'han de verificar. I aleshores, jo per la meva experiència, el que he vist és, bueno, deixar-se alguna cosa, no tenir tota la informació o no posar la informació necessària. Pensem que davant d'Hisenda no hem de enviar cap paper, cap document, simplement hem de omplir el formulari, el model 100, l'impost de la renta, o validar doncs, el borrador que dèiem abans, i serà després quan Hisenda, si té algun dubte o si, bueno, alguna sospita de que hi ha alguna cosa que no està ben declarada o troba a faltar alguna cosa, és quan t'enviarà una carta, un requeriment, on tu sí que hauràs de portar tots els justificants que acreditin allò que has dit a la renta. Per això és molt important guardar els papers uns 4 o 5 anys. El període de prescripció en què Hisenda pot demanar-te explicacions són 4 anys, val? Aleshores, bueno, si jugues amb el període de presentació, que és mig any després de l'any que toca, la recomanació és guardar durant 5 anys tots els justificants que justifiquen els números que has posat a la renda, val? Especialment si parlem de reduccions o deduccions.
Això que ens explicaves, per exemple, de les rehabilitacions energètiques, exacte, de la compra d'un vehicle elèctric, de la instal·lació d'un punt de càrrega...
Correcte.
El lloguer, entenc que en el
cas que ens explicaves... Sí, les despeses del lloguer, per exemple, perquè clar, si jo faig un lloguer, declaro ingressos, això, bueno, en principi bé, i despeses. Bueno, tindré que acreditar que he pagat un IBI, he pagat uns gastos, unes despeses de comunitat, guardar totes les factures o justificants, el rebut de l'IBI, el que sigui, que acreditin que aquella deducció que aplicat, doncs és correcte.
D'acord, doncs guardar els papers com a mínim aquests 5 anys. I què passa si ens hem equivocat un cop hem fet la declaració? Tenim marge de correcció?
Sí. Aquí, bueno, aquí apuntes un tema important, eh? Un tema important que és, hi ha una novetat, no? Una mica que és, diguem-ne, quan tu t'equivoques amb una renta poden passar diverses coses. Pot ser que estiguis pagant menys impost o pot ser que estiguis pagant més. És a dir, no necessàriament, a vegades t'equivoques i malauradament acabes pagant més del que tocava, eh? Això ha passat
també
més d'una vegada.
També ens pot passar.
Això pot passar, eh? Aleshores, bueno, hi ha una nova figura, que és el que en diuen l'autoliquidació rectificativa. Val? Abans tenies que fer una escrita a Hisenda, tenies que dir m'he equivocat aquí, allà, i per tant dir el que és, i ells tenien que contestar-te. I ara, amb la l'autoliquidació rectificativa, en vigor des del 2024, a través del mateix imprès de la renta. Un cop ja presentat, tu presentes la renta i et dones compte al cap d'un mes que t'has equivocat. Doncs pots tornar a fer la renta omplint les caselles corresponents i rectificant la renta anterior.
D'acord.
Aleshores, bueno, aquí podríem parlar l'estona, però per simplificar, hi ha dos maneres de rectificar-ho, no? Una és les autoliquidacions complementàries i les rectificatives. Si he deixat d'ingressar diners, faré una complementària. Si resulta que és al revés, m'he equivocat en contra meu, faré una rectificativa i demanaré a Hisenda que em torni el que he pagat de més. Val? I això no hi ha un termini per fer-ho, bueno, hi ha els 4 anys, no?, de prescripció, per entendre'ns, i l'única diferència és si jo m'equivoco i pago de menys, i he de fer una complementària, Hisenda em liquidarà un recàrrec, hauré de pagar un recàrrec. Però si jo no faig res, Hisenda se n'adona i m'envia un requeriment, pagaré una sanció, que és més car que un recàrrec.
Carai.
Bueno, hi ha que anar, sí, hi ha que vigilar, no?
Ens queden res, un minut escàs, Lluís. Hi ha res important que ens haguem deixat i que calgui repassar?
No, jo potser només en un minut...
Uns consells
pràctics.
I tant, que sí. Crec que és bona manera per acabar amb consells pràctics. Exacte. Per fer la declaració.
Correcte, aquí ja n'han sortit, però el recordem.
I tant.
D'entrada, no deixar per l'últim dia la renda, perquè si ens falten documents de ventes, per exemple, de coses, puc trigar un temps a tenir-los i, per tant, podria estar fora de termini. Per
no
tant...
arribem a 30 de juny, sisplau.
Exacte, no ho deixem per l'últim moment, val? Després, revisar l'esborrany de la renta o les dades fiscals, com deia, perquè pot ser objecte de sanció si ho presento sense revisar i no estan bé. El tema de la separada o la conjunta. Quan tinc una parella i puc optar a fer la conjunta separada o una parella feta amb fills, doncs, bueno, s'ha de mirar com interessa més fer-la. Val? Comprovar les deduccions autonòmiques. Val? Això no, no hi ha grans novetats aquest any, no n'hem parlat, però sí que s'ha de comprovar, segons el lloc de residència, quines són. Val? Comprovar les dades de domiciliació bancària, tant si és a pagar com a tornar, perquè a vegades un error amb el compte bancari fa que o no es pugui pagar o no et tornin els diners...
I no ens interessa ni una cosa ni l'altra.
Totalment, o sigui, sobretot la segona.
Sí. No?
Pagament, quan es pot fraccionar el pagament amb un 60% si surt a pagar la renta, un 60% al mes de juny i un 40% de la quota que surti a pagar al mes de novembre, sense pagar interessos. Val? Una cosa molt important, això sí que és novetat, que bueno, guardava pel final, però és un tema de saber-ho, que és aquest any, per primer cop, es pot pagar a través de targeta de dèbit o crèdit o Bizum. Vale?
D'acord.
Per tant, dèiem domiciliació bancària, que és una manera, però ara hi ha d'una forma més ràpida i més pràctica, que és pagar amb Bizum. Per primer cop aquest any, la declaració de renta es podrà pagar fent un Bizum al número, evidentment, que d'Hisenda, de l'EAT.
Hisenda es modernitza, també.
Sí, sí.
Per pagar.
Hisenda està molt modernitzada en les noves tecnologies. Per últim, per acabar, anem en compte amb el tema criptomonedes, val? Perquè criptomonedes sembla que dius, bueno, això és una cosa que passa a la red, a internet, i bueno, Hisenda no s'entera, no. Hisenda cada vegada més en té informació. Per tant, tota plusvàlua o pèrdua que generi amb la transacció de criptomonedes s'ha de declarar. El mateix en plataformes digitals de compraventes o ventes de segona mà. També, qualsevol guany o pèrdua s'ha de declarar a la renda.
Com... O a la POP, Vinted, aquestes plataformes, oi?
Correcte, totes les plataformes digitals de compraventes. I, per últim, com ja hem comentat, guardar el document 5 anys, perquè si Hisenda, sobretot amb reduccions i deduccions, doncs tindrem que estar en disposició de poder acreditar documentalment davant d'Hisenda que allò que he posat és correcte.
Perfecte, Lluís. Jo crec que són uns consells molt valuosos per fer aquesta declaració que comença aquest dimecres i que s'allargarà fins al 30 de juny. I en Jordi, ara al final, no apurem a l'últim dia perquè podem tenir algun disgust si ens falta alguna documentació. Doncs bé, tenim 2 mesos. Jo crec que a poc a poc ho podem anar fent. Mirem si ho podem fer sols i ens surt bé. I si no, doncs demanem ajuda d'algun assessor fiscal o algun gestor, perquè és millor no equivocar-se.
Correcte.
Lluís Basart, moltíssimes gràcies per aquests consells.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Cantant, productora, compositora, ballarina i actriu, la nostra convidada fa música experimental amb els generals dancehall i afrobeats. Mireia Gómez, coneguda artísticament com Admire, visita el Faves Comptades per presentar-nos el seu últim treball i explicar-nos com li va la vida. Benvinguda, Admire.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
I ballant, no?
Ballant sempre.
Sempre està ballant. Deixeu-me que també saludem el Martí González, que és qui ens porta habitualment aquest espai de ritme Sant Cugatenc. Martí, com
estàs?
Què tal?
Què tal, Carme? Com estem? Molt bé.
Doncs avui volem saber com li va a l'Admire, que va traient cosetes, les anem rebent. I ara, això que escoltàvem, Admire, és Les del Mediterráneo?
Exactament, sí. L'últim single que vaig treure a l'estiu.
Mm. I què tal? Com ha funcionat?
Pues molt bé. La veritat que ha sigut el que m'ha funcionat millor de tots. Sí, sí. Estic contenta perquè cada cop anem creixent més i cada single va millor que l'anterior. Llavors, doncs, agraïda.
Això és bon senyal, això. Sí, vol sí, dir sí. Que la cosa va avançant, va millorant, va progressant, no?
Progresso adequadament.
Mira que bé.
Aquesta manera que hi ha de funcionar ara la música, normalment, a la música, sobretot urbana també, però de treure singles, però deies que, em deies fora de micro, que estàs preparant un àlbum, que també sí. No és gaire habitual que la gent va traient singles, però que sí que els vols, segurament aquest no de l'estiu no, aquest Les del Mediterrani no, però sí que vols englobar unes cançons, diríem, en un àlbum.
Totalment, a part aquest àlbum és conceptual. Llavors, clar, m'estic deixant tot, el cap, el cor... Però, bueno, crec que sóc un artista, o almenys m'estic descobrint que sóc un artista d'àlbums i de, pues això, com d'anar fent projectes més grans i que tinguin una intenció i un viatge en si mateixos.
Aquest és projecte de... O sigui, és un àlbum, com dèiem, que estàs en procés de creació o ja tens algunes cançons i algunes...
Sí, o sigui, està bastant fet, però alhora queda moltíssima feina. però bueno, vaig fent... O sigui, hi ha moltes cançons fetes, però encara em queden unes quantes.
Però del que tens fet fins ara, hi ha alguna cosa que posaràs en aquest àlbum o no?
Sí, només està Sa Gente, que és l'anterior single, el que vaig treure abans de l'estiu, i sí que aquest, que surt molt bé.
A veure... Escoltem una miqueta, a veure.
Mm-hmm.
suena convincente. Que ni ríe y ni se compromete. Si cómo me irá y que tenga mucha suerte. Y me lo dicen lo que no duermen. Esa gente que pero suena convincente. Que ni ríe y ni se compromete. Si cómo me irá y que tenga mucha suerte. Y me lo dicen lo que no duermen. I tampoco sueña, yo sueño.
I quan es tancarà aquest àlbum? És a dir, quan li posaràs el llacet i diràs, aquí el teniu?
Pues això m'ho pregunto jo també.
Però tens en l'horitzó
sí,
una data?
Tinc dates, però les que tenia les he anat posposant totes i llavors estic pues, intentant aquesta que tinc ara respectar-la. Però bueno, com que prioritzo la feina i que estigui tot ben fet i que jo estigui orgullosa, doncs es va retrasant. Però bueno,
aquest 2025?
Aquest 2025 puc dir que sonar, o sigui, que escoltarem ja singles de l'àlbum. L'àlbum sencer no ho puc assegurar. Mm-hmm. Però sí que pues això, anirem fent ja, o sigui, que ja estarem entrant en l'era de l'àlbum, això 100%.
Val.
Cosetes, avançaments, evidentment. Parlem una mica de música, d'aquest estil, ho defineixes dancehall, afrobeat. És veritat que no n'hi ha gaire aquí, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni en castellà, en concret. No sé si quins referents tens o en què et bases per fer aquest tipus de música.
Doncs jo em baso que és com el ritme que ara mateix em flueix més. També sí que és veritat que faig molta mescla entre, doncs, també jo que sé, a vegades li fico drums de reggaeton o també experimental, l'àlbum serà molt experimental també. I això, però bueno, és uns ritmes i uns gèneres que a mi em transmeten molt, sobretot que vinc de la dansa. Llavors, clar, he de fer música que a mi m'agradaria ballar. Llavors, així estic, però inspiracions com a tal, els clàssics d'afrobeats, Rema, Whisky, Burna Boy, tot això. Mm.
I quin procés tens de creació, de com compons una cançó? No sé si primer surt una cosa, després l'altra, després surt un ritme i després la lletra, o primer una melodia...
Pues intento que cada cop sigui diferent, tot i que ara estic com amb l'àlbum i són moltes coses alhora i sí que potser tinc com més tendències o coses que em funcionen i dic, vale, va, pues, segueixo així. Doncs no sé, sí que crec que començo molt pel què vull explicar o la necessitat expressiva que tingui i un cop tinc clara de què vull parlar o l'emoció que vull que tingui la cançó, començo a pensar què és el que millor pot transmetre això. Llavors, a vegades em ve molt la lletra, llavors sempre començo a escriure, i començo a escriure com si fos un diari, o de sobte, bueno, el que em flueixi, escric un poema, o jo què sé. I d'allà, de sobte, hi ha alguna cosa que dic, ai, i se m'encén alguna cosa, llavors vaig com derivant, i de sobte, doncs, tinc alguna cosa. És que és molt abstracte.
Seria orgànic, no? Aquesta és la paraula.
El fluir, no? Que ara és la moda.
És aquesta la qüestió. Abans l'hem presentat amb les teves diferents facetes artístiques. Continues amb aquesta necessitat de controlar absolutament tot el procés musical?
Sí, i he de dir que ara produeixo més que mai i m'agrada molt. I sí, no sé, és que... També m'acompanyo d'un equip i l'equip ha crescut moltíssim des de l'últim cop que ens vam veure... Però sí que estic jo al capdavant i estic allà decidint tot. Però sí, és que no sé, és perquè m'agrada. Si no, no faria això.
Tens aquesta necessitat vital, no?, d'estar sobre de cada pas que feu.
Sí, però això perquè m'agrada fer-ho i m'agrada produir, m'agrada crear i crec que té com molt més sentit de la manera que jo concebo el meu projecte que és fent-ho, no? I estan allà i no és com, ah, bueno, fes-me una base i jo allà... És com, no, és que jo també m'expreso amb els acords, amb la percussió, tot, com que tot té sentit. I llavors, no sé, per mi no tindria interès que algú em passés alguna cosa i que a vegades potser, doncs què sé, et passa alguna cosa i em transmet moltíssim, que tot pot ser, però sí que intento estar sobre, igual que amb els videoclips i tot.
Més allà de la música, les lletres, no sé si pots explicar en què et bases o en què t'inspira per parlar-ne, si creus que també són una mica experimentals. La majoria són en castellà, no sé si també has plantejat canviar d'idioma, en anglès, en català...
Home, aquí ens va dir una vegada que esperava que en algun moment faria algun...
Tinc moltes coses, també.
Sí.
No.
Però ja arribarà, vull dir...
Encara no ha sortit.
Encara no ha arribat aquest moment... sí que és veritat que vaig començar en anglès, jo crec que també com per tota la música que he escoltat, però cada cop que sóc més... Bueno, estic oberta a ser vulnerable i com vaig tenir més confiança, doncs escrius com amb la llengua que et sents més. I a mi em surt el castellà. Que potser algun dia em sortirà el català, pues, també. No sé, de moment no.
Bueno, ja sortirà.
No, sí. I tant.
Ja sortirà.
I bueno, contestant-te també tu, en què m'inspiro? Sobretot en coses que he viscut. També són molt experimentants les lletres, però sí que soc bastant fidel a mi. Però bueno, que també hi ha fantasia. O sigui, bueno, aquesta cosa entre... Quin és el límit entre la realitat i la ficció? Mm-hmm. Que jo considero que és, o sigui, és realitat, però a la que és art ja és ficció. Que pot tenir, però sempre serà una realitat paral·lela.
És allò de basat en fets reals, però...
Sí,
si
mai serà
tu, ja
una reproducció exacta, perquè ja passa a ser una altra cosa, com que està fora de tu, i cadascú ho interpreta.
Parlant de fidelitats, els teus seguidors estan contents, t'esperen, et segueixen, ballen amb tu... Com ho portes, això?
Doncs bé, la veritat que crec que tinc una comunitat fidel que pot créixer molt més, òbviament, i espero que creixi molt més, però sí, estan, jo crec que estan contents, jo crec que volen més música perquè els hi faig allà lluitar, però bueno, crec que cada artista és com és i jo sóc molt de... Si trec música és perquè realment doncs, me l'he treballat i hi ha un sentiment darrere i un sentit també. No trec música i tampoc faig música per fer.
No fas xurros?
No, és que no em surt, tampoc, yeah. No, perquè...
No, petites dosis sí. I el millor possible. I tant.
Llavors jo crec que, o almenys vull que entenguin, que el que els hi dongui és perquè realment estic orgullosa i és algo que poden rebre amb molt de carinyo.
Però vas captant nou públic?
Sí.
Que et va descobrint?
Totalment. El sí? Maig va ser com un gran pas perquè vaig fer un concert a l'Apolo i va anar superbé i, clar, va ser com un punt que em va veure molta gent que no em coneixia. I llavors, pues allà sí que ho vaig notar molt. I arrel d'allà, pues, he anat creixent.
Mm-hmm. Parlant sobre això, justament, ara parlam de la música en general gravada, de la producció, de la part artística, de la part directa, de mm-hmm. Com és un concert d'en Mayer, com ens ho hem d'imaginar. Evidentment, ets ballarina, ho dèiem, aquesta música més rítmica, més ballable. Això, com és un dels seus concerts?
Pues és increïble, la veritat. Potser queda malament que ho digui, però jo estic molt orgullosa. A part, és el que més disfruto, amb diferència. Per això, perquè tota la vida he estat en escenaris i sempre m'ha agradat. I és una festa, també hi ha moments per tot. Ara ja tinc com un show ben fet, que passa com per molts estadis. Llavors, pues hi ha moments d'emocionar-se, hi ha moments de ballar i de perrear i de tot. Però jo crec que és un molt bon directe. Està, pues això, tot fet amb visuals, amb ballarines, amb transicions... Llavors estic molt contenta.
Jo he vist una petita píndola, d'alguna de les col·laboracions que ha fet l'Admayer amb nosaltres, però sense haver vist un gran concert, la sensació és que és un espectacle energètic.
Sí.
No?
Sí,
que desprèn com molta energia.
Sí, clar, jo no estic a l'altra banda, però el que em diuen és que agrada moltíssim. També jo sóc un artista que m'agrada molt connectar amb el públic i parlo molt amb ells i... No sé, com que m'agrada molt tenir aquesta connexió, perquè és l'únic moment on jo puc veure aquestes persones de carne i hueso, no? Que si no és com per les xarxes i no és real del tot, una mica. Mm.
I justament per això, parla'ns una mica de la teva experiència internacional, perquè vas tocar ni més ni menys que a Skopje, a Macedònia. com et comunicaves justament amb el públic allà?
Pues va ser una experiència nova, va ser en anglès, he de dir que tinc bon anglès, llavors... pues em va ser fàcil, però bueno, clar, va ser una experiència totalment nova, molt xula, o sigui, clar, òbviament, si canto aquí a Sant Cugat o a Barcelona, pues hi ha molta més caliu, però bueno, vaig aconseguir que cantessin i tot cançons, tot i que no se les sabien i tampoc les entenien, però això, no?, com que convido molt a cantar i que estiguin allà receptius i ballant, i va ser increïble, una experiència brutal... I molt contenta de que el projecte de sobte pues, ha creuat fronteres i ja no només és aquí a Espanya.
De fet, has guanyat premis, també, per això.
Sí, també, sí, vull dir, aquest any han passat moltes coses.
Han passat moltes coses.
Quin bon any, no?
Sí, 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 la veritat és que sí. Pues bueno, em van donar un premi del Primavera Sound i llavors em va permetre actuar al Primavera Pro i això també m'ha obert moltes portes. I després un premi de YouTube, que era el premi del públic, que això jo crec que també pues, avala una mica com els directes i això, que pues, érem 5 artistes i la gent que hi havia allà a l'Apolo va votar i em van votar a mi. Llavors jo crec que pues, és guai... Això, no?, com de, ostres, em dona una idea de, pues, jolín, el dia...
Agrades.
Agradat, sí.
Sí. Tal com ha anat aquest 2024, m'imagino que el llistó ha d'anar pujant. Què esperes d'aquest 2025?
Pues, molt bona rebuda de l'àlbum. O sigui, dels singles que tregui i de les coses que vagi fent, espero que agradi i jo també m'ho curraré moltíssim, com sempre, per poder arribar a la gent i arribar a gent nova. I seguir fent molts concerts, que això pues, està passant, i ara ja pues, em truquen més que jo vaig, i llavors és guai. Però bueno, igualment jo també faig moltíssima feina i també truco molt i m'esforço molt i construir un equip més gran i pues, això, obrir noves portes i seguir creixent.
Quin és el proper perquè et vulgui veure? No sé si hi ha algun proper a prop, més o menys.
Sí.
Si vol viatjar algun, endavant
si
també.
És fora, i
si és fora, viatjar. Ja.
No? Sí, sí.
Però
sí.
Algunes dates properes que tinguis.
Que pugui dir... Bueno, encara no s'ha dit, però jo crec que ho puc dir. El 28 de febrer a Santa Perpètua de la Moguda hi ha com un centre cívic que es diu Can Bernades, que és així jove, i faran una festa el divendres per la nit. Llavors, pues, allà, sobretot gent jove que vulgui anar de festa, pues, allà
mira,
estarem.
En exclusiva ho sabem, perquè sí. Això no...
28 de febrer a Santa Perpètua. Estem acabant, acabarem amb música de l'Admayer, evidentment. Personalment, en quin moment diries tu que et trobes?
Uf, complicat. Estic bé, perquè ara estic creant molt, però clar, el procés creatiu desquicia molt. Llavors estic com aquí... Uns dies estic increïble i és com, buah, que guai, pedazo d'àlbum. I els altres estic, quina merda, no vaig per això i tal. Però bueno, s'ha de tenir de tot.
Doncs, Admayer, des d'aquí molta força a continuar treballant. Esperem precisament el teu treball i que vagi molt bé, que
moltíssimes
tinguis un bon any.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies a l'Admayer, gràcies al Martí González i a vosaltres que ens heu acompanyat. Ho deixem fins demà i ho deixem amb la veu d'Admayer. Adéu-siau. O guarda-la pa' mi después, que no quiero morir, yeah, yeah, sin gloria ni castigo, yeah, yeah. Deja esa pastilla, o guarda-la pa' mi después, que no quiero morir, yeah, yeah, sin gloria ni castigo, yeah, yeah.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat. Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
trobar a una sala mig buida, buscant un somni, fugint del dolor, entrant pels ulls a sentir mil espurnes. Aquella història va canviar-li el món. Va perdre-ho tot, la partida i la vida. Cada ciutat li esmicolava el cor. Només el far del sud ell es mira. Segueix la flama fins que res no es mou. I empeny el sol tan bruna, tan forta i prohibida, que es descorda la brusa al seu cos, un somriure viu. Et donaria amor si poguessis tornar-me'n. Et donaria amor si ens poguéssim mirar. Et donaria el món si poguessis parlar-me'n. Donaria tot si em pogués estimar. Tantes nits va pagar per tenir-la. Tantes excuses per anar tot sol. Que cada cop amb un plor la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon. I els seus records s'estimen ciutats adormides. I somia fins l'alba el seu far.